Viatge al centre de la Terra, capítol 1. El 24 de maig de 1863, diumenge, el professor Otto Lidenbrock torna a casa abans d'hora tot emocionat perquè el duia davall del braç. En diuen Axel, el professor Lidenbrock era el meu oncle. Ensenyava la ciència que estudia els minerals al Col·legi Johanneum de Hamburg. Era expert en botànica i també en geologia, la ciència que estudia la composició, l'estructura i la història de la Terra. El professor Lidenbrock era ben conegut als instituts i les associacions científiques de més renom. A més, era el conservador del Museu de Minerals de l'ambaixador de Rússia. El museu tenia una col·lecció de minerals de fama europea. En la meva condició d'orfe i nebot del professor, el fet de viure junts m'havia convertit en el seu ajudant. Jo seguia els seus passos. Em fascinava la mineralogia. Els nostres millors amics eren els llibres dels minerals. Al professor, sobretot, li agradaven els llibres rars i antics. Se'ls estimava molt, però era molt reguinyós. Sempre em reprenia quan agafava un de la biblioteca de casa i no el tornava al seu lloc com Déu mana. El professor no era mala persona, però tenia el geni pudent. Era impacient i tossut. Els problemes científics el feien caminar a camallades, sovint amb els punys tancats, com si estiguera molt enfadat. Era alt i prim com un fideu. Tenia 50 anys i uns cabells rossos que el feien semblar més jove. Unes ullerotes li engrandien els ulls com els d'un mussol. Vivíem en un dels carrers més antics d'Hamburg, el Königstrasse. Amb nosaltres eren també Marce la criada i Gauben la fillola del professor. Gauben tenia 17 anys. Ella i jo érem nòvios en secret. Donàvem per fet que ningú ho sabia, sobretot el professor. Encara que li haguera sigut igual saber-ho, a ell només li interessava la ciència. Aquell diumenge, el professor entra a casa com una ràfega de vent. «Axel!», em crida. La criada i jo, que érem a la cuina, ens oloraven. Ara, alguna cosa reclamava l'atenció urgent del professor i em volia al seu costat. Vaig pujar corrents al gabinet del treball. El gabinet era com un museu de minerals. Allí m'havia passat moltes hores estudiant-ne i classificant-ne en companyia de Gauben. «Mira, Axel, que m'he trobat a la botiga del senyor Hevelius. Era un llibrot vell, com molts des que hi havia a la biblioteca del gabinet. El professor el fulletjava entusiasmat. És una crònica dels prínceps noruecs que regnaven a Islàndia. Ah, però dins m'he trobat una cosa encara més valuosa. Mira, és tot un tresor». El professor va traure un pergamí, potser més vell que el llibrot. Era un manuscrit ple de símbols estranys. Són signes d'escriptura antiga. Cada un correspon a una lletra per a formar un missatge ocult. Els usaven a Islàndia. La tradició diu que els van inventar el mateix Déu Odín. El professor estava convençut que hi havia un missatge ocult en el pergamí i estava impacient per descifrar-lo. «Agafa paper i llapissera, Axel. Entre els dos els descifrarem». Els signes del pergamí es mostraven així. El professor coneixia moltes llengües i idiomes. De les llengües antigues sabia grec i llatí, però també sabia anglès, francès i fins i tot italià. Va dir que resoldre l'enigma anava a resultar complicat, però no impossible. No va ser fàcil, alguns signes estaven mig esborrats i el professor els hagué d'examinar amb lupa. Vam tardar uns quants dies a arribar a un resultat satisfactori que fou el següent. A finals del mes de juny, baixeu pel cràter de gel del volcà Sneffels. L'ombra de les Cartaris assenyala un dels fumerars que baixa fins al centre de la Terra. Jo hi he baixat. Arne Sagnussen. El professor no cabia a la pell de goig. Arne Sagnussen, m'exclama sorprès. El professor m'explica que Sagnussen era un conegut savi irlandès, un alquimista famós que va viure al segle XVI i amb el missatge ocult ens acabava d'obrir les portes a nous descobriments potser desconeguts encara per la ciència. «I què és l'Escartaris?», vaig preguntar. El professor agafa un atles, busca l'illa d'Islàndia i assenyala un punt al mapa. «Mira, així es troba el volcà Sneffels. Té dos pics. Pel que diu el pergamí, Sagnussen degué descobrir que a finals de juny l'ombra d'uns dels pics, l'Escartaris, assenyala dins del cràter un fumeral que conduís al centre de la Terra. Però això és impossible, els volcans són plens de lava», vaig dir. «Sneffels és un volcà inactiu des de fa molt de temps i no podem prendre l'oportunitat de confirmar que el que diu Sagnussen. Si és cert, podríem descobrir autèntiques meravelles allà baix». «Quina classe de meravelles?». Això no ho sé, però podríem comprovar si les teories científiques són certes. Unes diuen que el cor de la Terra és calent, unes altres diuen que és fred. Està demostrat que com més profunditat, més calor fa. Per tant, el nucli de la Terra deu ser incandescent. El professor feu cara d'enfadat. Demostrat? Les teories no demostren res. A més, els mateixos científics no es poden mai d'acord. Uns diuen que a més profunditat la temperatura baixa, uns altres que puja. Qui té raó si ningú ho ha comprovat mal realment? M'honorava les intencions del professor. Si trobem la manera de baixar al centre de la Terra, nosaltres ho podrem comprovar i serem els primers. Aportarem informació molt valuosa a la ciència, però cal que guardem el secret, silenci absolut. M'entens? La veritat és que no massa vaig contestar. El professor m'ha agafat els muscles molt seriós. No podem descobrir els nostres plans, no podem permetre que qualsevol descobrisca abans que nosaltres què hi ha al centre de la Terra. Això sí que ho entenc. Doncs vinga, no podem prendre un segon, està decidit. Ves preparant l'equipatge perquè en un parell de dies ens posem en camí. Em vaig alarmar. En un parell de dies, en camí, on? On? A Islàndia, naturalment, contesta el professor. A Islàndia? I cal que arribem al volcà Sneffels a finals de juny. Si ho fem més tard, la posició de la Terra ja no deu ser la mateixa i l'ombra de les Cartaris potser ja no assenyalarà cap fumeral. I què? No se'ns ha perdut res a Islàndia i encara menys al centre de la Terra. A tu potser no, però a mi sí, coneixements, descobriments per a la ciència. Però jo no vull anar-hi. Per què no? Per què et vols quedar a festejar a Grauben? Ja sé que sou nòvios. Això m'agafa desprevingut. Grauben t'estarà esperant quan tornem. A més, tu ets el meu ajudant i te'n vens. Ja podia jo dir missa. El professor havia pres una decisió i tossut com era no la canviaria per res del món. Jo no em volia separar de Grauben, però era l'ajudant del professor Otto Lidenbrock i l'havia d'obeir, m'agradara o no. Quan li vaig contar a Grauben els plans del professor, al principi es queda un poc parada, però de seguida es mostra d'allò més il·lusionada. Fareu un viatge fantàstic, em digué. De poc no vaig caure de cul. Com? I no t'estimes més que em quedi amb tu? M'estimaré més que tornes amb mi, però no pots desaprofitar l'oportunitat. Jo mateixa us hi acompanyaria si el professor em deixara. Ho dius de veritat? I tant que sí. Ai, les dones, Grauben, era tan tímida com valenta. En lloc de posar-se trista per la meva partida, es penedia de no poder acompanyar-nos. Amb la seva actitud, a mi només em quedava una cosa a fer, l'equipatge.